Ràdio Estel.
Novament sonen les campanes del campanar, aquesta cita setmanal amb els oïdors d'aquesta emissora. Salutacions des del Departament Diocesà per als Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En la seva homilia per la missa d'inauguració del seu pontificat, celebrada el passat dimarts 19 de març, dia de Sant Josep, a la plaça Sant Pere, davant centenars de milers de fidels, el papa Francesc va assegurar que el veritable poder és el servei. Nosaltres manifestem també aquest desig de servir. Per això estem a punt d'encetar una nova edició del campanar, que, com sempre, arribarà fins als seus receptors de la mà d'en Santi Grimau a la part tècnica i de Montse Sabater i d'un servidor, Didac Bertran, davant del micròfon. La notícia d'aquests dies ha estat l'elecció i el començament del pontificat del papa Francesc I. Escoltem tot seguit la glossa setmanal que ens ofereix el nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe, i, naturalment, ens parla del nou papa.
Déu vos guard. L'Església Catòlica ja té un nou sant pare. Els cardenals van triar el 13 de març del 2013 el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, nou bisbe de Roma, que ha adoptat el nom de Francesc, posant-se sota la protecció especial de Sant Francesc d'Assís, el sant que va renovar l'Església del seu temps. Des del passat 28 de febrer, quan es va efectiva la renúncia de Benet XVI a la seu de Pere, estic segur que han estat moltes les persones que han pregat perquè l'Esperit Sant il·luminés els cardenals que tenien en l'Església aquesta gran responsabilitat. Un cop més, com quan va sortir elegit Benet XVI l'any 2005, el primer que m'ha arribat al cor i després als llavis ha estat «Gràcies, Senyor, i gràcies, Sant Pare, per haver dit sí, per haver acceptat a ser el successor de Sant Pere». He recordat també la frase que deia el bisbe Sant Fructuós als cristians que ploraven quan el portaven a l'amfiteatre de Tarragona l'any 259 a cremar. «No us mancarà mai, pastor. Un cop més, en els ja 2.000 anys d'història a l'Església, no li faltarà qui la dirigeixi». Durant els 13 dies transcorreguts des del passat 28 de febrer, podem dir que els catòlics hem estat orfes perquè el paper del Sant Pare és molt important en l'Església. Els noms amb els que el designem són diversos: vicari de Jesucrist, successor de Sant Pere, bisbe de Roma, papa, Sant Pare, Romà Pontífex. Tots parlen de la importància que dins de l'Església té el papa de Roma, com també a vegades en diem. El Sant Pare no és en l'Església un element més, sinó que és una peça fonamental. Jesús va dir a Sant Pere: «Tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva església i les portes del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del regne del cel. Tot allò que lligues a la terra quedarà lligat al cel i tot allò que deslligues a la terra quedarà deslligat al cel». Això és de l'Evangeli de Sant Mateu, al capítol 16. I el papa és el successor de Sant Pere, la pedra sobre la qual Crist va edificar la seva església. Aquesta és la missió que ha recaigut sobre el papa francès de 76 anys, el primer americà successor de Pere, també el primer jesuïta papa. El món està pendent dels gestos del nou pontífex, argentí amb llarga experiència pastoral en una gran diòcesi que ara ha canviat pel món sencer. És el moment d'estimar el nou Sant Pare i de pregar amb confiança a l'Esperit Sant que sigui un pastor ple de cel, que en nom de Crist, com el seu predecessor Benet XVI, presideixi l'Església Universal i augmenti la unitat de la fe i els vincles de la caritat dels bisbes i de les seves esglésies. Comencem amb el diumenge de Rams, la Setmana Santa, que aquests dies siguin per a tots nosaltres sants, plens d'amor, contemplant la passió, mort i resurrecció de nostre Senyor Jesucrist. Adéu-siau.
El passat dia 19, davant els prop de 200.000 fidels reunits a la plaça de Sant Pere, el Sant Pare va assenyalar que, certament, Jesucrist ha donat un poder a Pere, però de quina mena de poder es tracta? A les tres preguntes de Jesús a Pere sobre la mort segueix la triple invitació: pastura els meus anyells, pastura les meves ovelles. i va afegir: mai oblidem que el veritable poder és el servei i que també el papa, per exercir el poder, ha d'entrar cada vegada més en aquest servei que té el seu cim lluminós a la creu. I a propòsit de la creu, recordem que aquest diumenge comencen les celebracions pasquals. Aquest 24 de març es cau el diumenge de Rams, però abans de seguir escoltem l'Evangeli de la benedicció d'aquest diumenge. Es tracta de l'explicació de l'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem segons l'Evangeli de Sant Lluc, capítol 19, versets 28 al 40.
Un cop Jesús hagué dit tot això, continuà fent camí davant d'ells, pujant cap a Jerusalem. Quan es va acostar a Betfagé i Betània, prop de la muntanya anomenada de les Oliveres, Jesús va enviar dos dels deixebles amb aquest encàrrec.
Aneu al poble d'aquí al davant. Quan hi entrareu, trobareu un pollí fermat que ningú no ha muntat mai. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què el deslligueu, responeu: el Senyor l'ha de menester.
Els enviats se n'hi anaren i ho trobaren tot, tal com Jesús els ho havia dit. Mentre el deslligaven, els amos del pollí els digueren:
per què el deslligueu?
Ells respongueren:
el Senyor l'ha de menester.
Llavors portaren el pollí a Jesús, li tiraren al damunt els seus mantells i van fer-hi pujar Jesús. Mentre ell avançava, molts estenien els seus mantells pel camí. Quan ja s'acostava a la baixada de la muntanya de les Oliveres, tota la multitud dels deixebles, plens d'alegria, començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els miracles que havien vist, i deien:
beneït el rei, el qui ve en nom del Senyor, pau en el cel i glòria en les altures.
Alguns dels fariseus que es trobaven entre la multitud li digueren:
mestre, renya els teus deixebles.
Ell respongué:
us ho asseguro, si aquests callen, cridaran les pedres.
I ara donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens comentarà les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El diumenge 24 de març celebrem el Diumenge de Rams. Amb el ram a la mà, albirem la pau seguint Jesús. Mossèn Joan Magí, com ens hi ajuden les lectures d'avui?
Jesús entra triomfant a Jerusalem, és el triomf de la pau, i per això es presenta muntat amb un pollí. Avui, nosaltres, amb el ram a la mà, acompanyem Jesús. Volem estar amb ell en la seva acció pacificadora, recordant les seves paraules: feliços els qui treballen per la pau.
Celebrem l'any de la fe. La porta segueix oberta. En l'Església de Déu, units per Jesús en comunió, la gràcia va plasmant els nostres cors. És joiós treballar units per la pau.
La paraula de Déu ens enriqueix en separar. El papa Benet XVI ens va dir: Santa Teresa de l'Infant Jesús trobà l'amor com la seva vocació personal en escrutar les Escriptures, en particular en els capítols 12 i 13 de la primera carta als Corintis. Aquesta mateixa santa descriu l'atractiu de les Escriptures: quan poso la mirada en l'Evangeli, respiro immediatament els perfums de la vida de Jesús i sé per on he de córrer. Cada sant és com un raig de llum que surt de la paraula de Déu. Així pensem també en Sant Ignasi de Loyola i la seva recerca de la veritat i el discerniment espiritual, en Sant Joan Bosco i la seva passió per l'educació dels joves, en Sant Joan Maria Vianney i la seva consciència de la grandesa del sacerdoci com a do i tasca, en Sant Pius de Pietrelcina i el seu ser instrument de la misericòrdia divina, en Sant Josep Maria Escrivà i la seva predicació sobre la crida universal a la santedat, a la beata Teresa de Calcuta, missionera de la caritat de Déu envers els últims, i també en els màrtirs del nazisme i del comunisme, representats per una part per Santa Teresa Benedicta de la Creu, Edith Stein, monja carmelita, i per l'altra pel beat Lluís Stepinac, cardenal arquebisbe de Zagreb.
Amb el desig de trobar al màxim la vivència de la fe, fixem-nos a les lectures d'aquest Diumenge de Rams.
L'Evangeli d'entrada ens encamina al costat de Jesús i malgrat totes les contrarietats que puguem trobar pel camí de la nostra vida, arribarem segurs a la Pasqua. El triomf de la pau per damunt de totes les discòrdies. I per això cantem amb alegria. Hosanna, que vol dir victòria.
Cap a on ens porta la lectura del profeta Isaïes?
El profeta Isaïes ens anima a tenir les orelles ben atentes a la paraula de Déu, que es manifesta sobretot en les persones. Així trobarem el parlar que convenç per a sostenir els cansats, superant els cops que ens puguin donar a l'esquena o les galtes, perquè ben agafats al ram, al costat de Jesús, seguirem caminant i cantant. Hosanna!
I Sant Pau i la Passió segons Sant Lluc.
Ens il·luminen el camí que ens porta del Sinaí al Tabor, el camí que ens manté units en la ruta del desert guiats per l'Esperit Sant. Ens animen a fer-lo amb signes triomfals davant de qualsevol dificultat, amb el ram a la mà, alimentats amb el cos entregat i la sang vessada pel perdó dels pecats. Mirem la creu i veiem el signe de la victòria sobre la mort i la porta oberta a la resurrecció. Així, avancem encoratjats, lluant el Senyor que es fa present mentre cantem a tota veu. Hosanna! Aleluia!
I reprenent el fil de l'homilia de Francesc I, el dia de la inauguració del seu pontificat, recordarem que el papa, va dir el Sant Pare, ha de posar els seus ulls en el servei humil, concret, ric de fe de Sant Josep i, com ell, obrir els braços per custodiar a tot el poble de Déu i acollir amb afecte i tendresa a tota la humanitat, especialment els més pobres, els més febles, els més petits. Els més petits i febles, va indicar, són els que Mateu descriu en el judici final sobre la caritat. L'afamat, l'assedegat, el foraster, el nu, el malalt, l'empresonat. Només el que serveix amb amor sap custodiar. Aquestes reflexions sobre l'amor ens porten a recordar que el papa ha adoptat el nom de Francesc, amb el qual va sorprendre tothom, fins al punt que ningú sabia per què l'havia triat. El mateix papa ho va aclarir davant 5.000 periodistes arreu del món. És així com ho va recollir la Ràdio Vaticana en la seva emissió per l'Amèrica Llatina.
Alcuni no sapevano perché il vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavamo a Francisco Saverio.
Algunos no sabían por qué el obispo de Roma ha querido llamarse Francisco. Algunos pensaban en Francisco Javier, en Francisco de Sales y también en Francisco de Asís. Yo les cuento la historia. En la elección tenía a mi lado al arzobispo emérito de San Pablo y también prefecto emérito para el clero, el cardenal Claudio Humes, un gran amigo. Un gran amigo.
Un grande amico. Cuando la cosa devenía un poco pericolosa, lui me consolaba.
Cuando la cosa se volvía un poco peligrosa, él me consolaba.
Y cuando i voti sono saliti a due terzi, deviene la
plaza. Y cuando los votos subieron a los dos tercios, llega el acostumbrado aplauso porque el Papa ha sido elegido. Y él me abrazó y me dijo, no te olvides de los pobres.
Me ha dicho, no te dimentichi dei poveri. Y quella parola è entrata qui. I poveri.
Y esa palabra entró aquí. Los pobres.
Subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco de Assisi.
Inmediatamente después, con relación a los pobres, pensé en Francisco de Asís. Después pensé en las guerras, mientras el escrutinio proseguía hasta alcanzar todos los votos. Y Francisco es el hombre de la paz. Y así vino el nombre a mi corazón, Francisco de Asís.
L'uomo della povertà.
El hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. En este momento en que nosotros no tenemos con la creación una relación tan buena, ¿no? Es el hombre que nos da este espíritu de paz, el hombre pobre.
Que ci da questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera. E per i poveri.
Ah, como quisiera una iglesia pobre y para los pobres.
Dopo alcuni hanno fatto diverse battute, no? Ma tu dovresti già chiamarti Adriano, perché Adriano VI è stato il riformatore, bisogna riformare. E un altro mi ha detto, no, no.
Tu... Después algunos hicieron bromas sobre el nombre, ¿no? Pero tú deberías llamarte Adriano, porque Adriano VI fue el reformador, es necesario reformar. Y otro me dijo, no, 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 tu nombre debería ser Clemente. ¿Pero por qué? Clemente XV, así te vengas de Clemente XIV, que había suprimido la Compañía de Jesús. Son bromas.
Vi voglio tanto bene, vi ringrazio tutto quello che voi avete fatto. E penso al vostro lavoro.
Los quiero mucho, les agradezco todo lo que han hecho y pienso en su trabajo. Les deseo que trabajen con serenidad y con frutos y que conozcan cada vez más el Evangelio de Jesucristo y la realidad de la Iglesia. Los encomiendo a la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, estrella de la evangelización. Y les deseo lo mejor a ustedes y a sus familias y les imparto la bendición de todo corazón. Gracias.
E imparto di cuore a tutti voi la benedizione. Grazie tante.
Reflexionant sobre la solemnitat de Sant Josep, que es va celebrar el dia de l'inici del seu pontificat, el papa francès va recordar l'avui bisbe emèrit de Roma, Benet XVI, assenyalant que és també l'onomàstica del meu venerat predecessor. Li estem propers amb l'oració plena d'afecte i de gratitud. El papa va reflexionar sobre l'Evangeli de Mateu, en el qual es va relatar que Josep va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat i va prendre la seva esposa. En aquestes paraules es tanca ja la missió que Déu confia a Josep, la de ser custodi. Custodi de qui? De Maria i de Jesús, però és una custòdia que s'allarga després a l'Església. I fem ara una petita pausa per saludar novament a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Ricard Cabré, que ens oferirà el seu habitual comentari sobre temes socials.
Mossèn Ricard Cabré, el dia passat vam parlar de corrupció, però és un tema que em preocupa molt i em van quedar preguntes per fer. No creu que això desprestigia la democràcia del nostre país?
I tant que sí, Montserrat. Només que han esdevingut fatídics, imaginen l'horitzó econòmic del nostre país. I no sols l'horitzó econòmic, sinó també el polític i humà. Els casos Filesa, Malesa, Naseiro, Girtol, Nos, Bárcenas, més un llarg, etc., embruten el panorama ja prou adust de la nostra península. Si no es descobreix, no passa res. Trampa sobre trampa, mentida sobre mentida. I entre tanta falsedat, mostra una pàtria esquerdada en la que els petits o grans beneficis es colen per tot arreu. I això és molt trist, perquè fa mal al poble i desprestigia la política. Potser ja n'hi ha prou. Potser és el moment d'establir unes bases econòmiques més sòlides. Ja se'n parla. El descrèdit de la classe política és tan gran que se sent l'urgència, com mai, de posar-hi remei. Si no ens podem fiar ni de la justícia, de la que no sabem mai fins on arriba la seva imparcialitat, de qui ens podem fiar? Potser ja és hora que corruptes i corruptors tastin l'amargor del seu descrèdit i no paguin justos per pecadors. Tot això fa pensar que si ara es descobreixen fraus econòmics degut en bona part a la situació precària de l'economia, possiblement en temps de bonança econòmica l'aprofitament fos encara més intens. Això ha fet que l'Espanya, en l'Organització de la Transparència Internacional, hagi passat en 10 anys del lloc 20è al 30è en l'índex de corrupció planetària.
I l'Estat, que se sent o s'hauria de sentir responsable del bon funcionament de la política, què fa davant de tot això?
Es reclama una reforma de la llei de partits i un control més exhaustiu sobre les finances. Fa temps que es parla d'una llei de transparència. El nostre país necessita jutges imparcials i clarividents que posin la llei en el seu lloc. I si una llei es revela injusta o dona peu a interpretacions fraudulentes, potser ja és hora que es canviï. El poble, que se sent oprimit i enganyat per totes bandes, ja en comença a estar cansat. El qui passa gana, per culpa d'unes retallades inclements, es revolta amb raó quan contempla el panorama dels partits acusant-se mútuament i delectant-se de les pàgines brutes dels adversaris. Potser ja seria hora de foragitar del panorama polític tots aquells indesitjables, que s'embruten la pàgina i creen desconfiança. Aquells que no s'apunten a la política amb esperit de servei, sinó amb voluntat d'autoservei. Haurien de ser els mateixos partits els primers interessats en netejar la casa i excloure de les seves files tots els vividors i els panxa contents que fan de la política un modus vivendi. Potser és hora també que es creï una llei de finançament de les entitats locals clara, precisa i generosa per evitar l'arbitrarietat i el confusionisme municipal. Valdria la pena que els partits es posessin d'acord per evitar subterfugis i claudicacions en tots els nivells de la política. Deia fa poc el director de La Vanguardia, la rehabilitació del sistema polític espanyol ja no és una opció, és un imperatiu. Fins i tot en el Parlament Europeu es fa difícil controlar l'acceptació de suborns dels lobbies a canvi d'esmenes en la legislació europea. Últimament, s'hi ha volgut posar remei prohibint l'acceptació de suborns o regals de més de 550 euros.
I l'Església què diu davant de tot això?
El compendi de la doctrina social de l'Església diu en el número 411. Entre les deformacions del sistema democràtic, la corrupció política és una de les més greus, perquè traeix al mateix temps els principis de la moral i les normes de la justícia social. Introdueix una creixent desconfiança envers les institucions públiques, causant un progressiu menyspreu dels ciutadans envers la política i els seus representants, amb el conseqüent debilitament de les institucions. Amics, moltes gràcies per la vostra atenció. Fins el proper dia, si Déu plau.
El Sant Pare, en la seva tan esmentada homilia del passat 19 de març, va assenyalar que Josep exerceix aquesta custòdia amb discreció, amb humilitat, en silenci, però amb una presència constant i una fidelitat total, tot i que no comprèn. Josep va indicar al Papa, des del seu matrimoni amb Maria fins a l'episodi de Jesús al Temple de Jerusalem, als 12 anys, acompanya en tot moment amb cura i amor. Com viu Josep la seva vocació com a custodi de Maria, de Jesús i de l'Església? Doncs amb l'atenció constant a Déu, obert als seus signes, disponible al seu projecte, i no tant a ell mateix. Tot plegat ens mena a l'esperança, una esperança que arriba fins i tot als no catòlics. Per exemple, així va rebre a l'inici del pontificat l'emissora de l'Organització de les Nacions Unides fent-se ressò del comentari del secretari general de l'ONU, senyor Ban Ki-moon.
El secretario general de la ONU ofreció este miércoles sus más sinceras felicitaciones al cardenal Jorge Mario Bergoglio de Argentina, que ha adoptado el nombre de Francisco I para asumir el papado. Ban Ki-moon también felicitó a todos los católicos y subrayó que anhela seguir cooperando con la Santa Sede.
We share many common goals from the promotion of peace.
Compartimos objetivos desde la promoción de la paz, la justicia social y los derechos humanos a la erradicación de la pobreza y el hambre, elementos esenciales del desarrollo sostenible, dijo Ban. En ese sentido, afirmó que la ONU y la Santa Sede comparten la convicción de que los retos de la actualidad pueden resolverse a través del diálogo. Por último, Ban afirmó estar convencido de que su santidad continuará el legado de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, en la promoción del diálogo interreligioso.
I ja us així que aquest temps de ràdio s'està exaurint. Les campanes del campanar ens recorden que ja és hora d'acomiadar-nos i de desitjar-los una bona Setmana Santa amb l'esperança de la Pasqua. Amics i amigues oïdors del campanar, mentre els deixem en companyia d'aquesta coneguda melodia, aprofitem la vinentesa per a dir-los feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.